abans de res, bona tarda a tothom. Avui tenim aquesta conferència amb la punta d'avui. Ella és la Bàrbara Lluendas i ens ha preparat una conferència sobre el podcast, d'acord? Llavors, el títol és Com fer un brand de podcast i abans de començar la conferència com a tal, ens hauria de poder presentar perquè entengueu doncs quina és la seva trajectòria i que tingueu una mica de context sobre la conferència d'avui, d'acord? Llavors, hem de saber que la Bàrbara Lluendas és llicenciada en periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona. Té 20 anys d'experiència i ha passat pels micròfons de Ràdio Nacional d'Espanya i la SER. Va treballar durant 12 anys a la Ràdio Lleida Cadena SER, realitzant i presentant diversos programes radiofònics. També ens comenta que des de fa més de 7 anys és professora associada a la Universitat Jaume I de Castelló, on imparteix assignatures de ràdio i periodisme cultural. Des del 2017 s'ha especialitzat en tecnologia i ara treballa al Departament de Comunicació de l'empresa 480, especialitzada en solucions clau i ciberseguretat. Ens comenta que és creadora de continguts i la responsable de cuidar-ho quan les macros ocultes. Es tracta d'un branded podcast que reflexiona sobre l'impacte de la tecnologia i que al setembre del 2024 estrena la seva quarta temporada. Aleshores, feta aquesta mini presentació, sisplau, un gran aplaudiment per la conferència.
Gràcies al Jordi per la presentació, gràcies a Sílvia per la invitació a la Universitat de Girona i per ser per visitar per primer cop Girona, que no havia estat mai a Girona. Vivim gairebé tota la vida a Lleida i no havia estat a Girona. Gràcies per la presentació. Com ha dit, just vaig a fer una conferència. Estaré dreta, però si no m'escolteu al fons o algo, intentaré seure prop del micro, però prefereixo estar dreta. Vull que sigui molt pràctica per donar-vos idees, per donar-vos tips que us servisquen a vosaltres per a posar en marxa el projecte que heu de fer en l'assignatura que m'ha dit la Sílvia, fer un branded podcast. Jo us explicaré el nostre cas, que és el de Cuidado con las macros ocultas, que és un branded podcast de 480, que és l'empresa on treballo actualment, que és una empresa tecnològica, amb seu a Castelló, però té oficines al d'altres punts d'Espanya i Llatinoamèrica. I abans de començar, jo us preguntaria, quants de vosaltres escolteu podcast? Per saber un poc quines nocions, val? I quin tipus de podcast escolteu? Conversacional? Quins títols, a grans trets, per fer-me jo una idea, que escolteu? Conversacional? I temàtiques?
Salut mental.
Perdó?
Salut mental.
Salut mental?
Política.
Política? Alguna cosa més?
Entreteniment,
humor, segur que també molts. Val.
Feministes
també. Val. Aleshores, almenys són les temàtiques que hi ha més oferta i que hi ha més demanda també de podcast. Jo és el que... Jo us faré una classificació a grans trets de podcast, d'algunes de les classificacions que hi ha, perquè entenguem la diferència entre d'uns i d'altres. Una primera seria entre podcast conversacional i narratiu. Crec que el que més escolteu és, i el que més coneixeu és el podcast conversacional, en el qual hi ha dos, tres, quatre persones conversant sobre una temàtica, a vegades més amb un guió més preparat, a d'altres no, però és una conversació, val? Pot ser a través de l'entrevista, pot ser a través d'un debat, d'una tertúlia, de diferent estil, temàtica, però seria això. I el narratiu és en el qual hi ha una persona que pot ser el protagonista de la història, un narrador en primera persona, o pot ser un testimoni que narra en tercera persona, però està narrant una història. I aquí ve la diferència, normalment els narratius poden ser de ficció o de no ficció. Ficció... Doncs trobem exemples, ara veurem alguns de Titània, El gran apagón, n'hi ha moltíssims perquè hi ha un auge ara de la ficció en àudio digital. I el podcast de no ficció és el periodístic i d'aquests també n'hi ha molts, cada vegada n'hi ha més i se'n trobareu molts. El que passa que costa que els podcast narratius estiguin al capdamunt dels rànquings de podcast més escoltats. Val? Això costa una mica, perquè els conversacionals, per la persona que presenta, les persones que presenten, atreuen potser més al públic. I després hi ha la diferència, no sé si la sabeu, entre podcast de marca i podcast corporatiu. Algú sap quina diferència hi ha entre un podcast de marca, un branded podcast i un podcast corporatiu? No? No hi ha ningú que s'atreveixi a fer una diferenciació? Val. El podcast de marca no anem a parlar de la marca. La marca està al darrere, poden veure reflectits els valors de la marca, poden parlar de les temàtiques que envolten o està relacionat amb la marca, però no és la protagonista del podcast. En canvi, en el podcast corporatiu sí, volem parlar de la marca. I això és el que teníem molt clar quan vam plantejar el projecte del podcast a 480, és que no volíem que fos un podcast corporatiu. No veníem a parlar del nostre llibre, no veníem a parlar de 480, de bé que ho fem, dels nostres serveis, de les nostres solucions i dels productes que tenim i de bé de lo content que estan els nostres clients. No. Nosaltres volíem crear un espai divulgatiu parlant de tecnologia, de l'impacte de la tecnologia per lo bo i lo dolent, és a dir, nosaltres som una tecnològica, per tant, propiciem l'ús de la tecnologia i l'abracem, però també volem analitzar i reflexionar quins riscos comporta l'ús de la tecnologia o quin impacte negatiu pot tenir un abús de la tecnologia. Aleshores, això ho fèiem a través d'un podcast de marca, no corporatiu. Val? Hi ha podcasts corporatius en els quals participen persones de la casa, de la marca, que presenten productes i serveis o presenten com ho estan fent des d'un departament concret de l'empresa. Microsoft, Amazon, tenen podcasts corporatius que parlen, Atlassian, que és, vaig un poc als podcasts que jo conec, branded podcast o podcasts corporatius de tecnologia, de grans companyies, però Atlassian és un, no sé si coneixeu la companyia Atlassian, és un dels seus productes estrella, és Jira, que és per a desenvolupament, programadors, empreses tecnològiques, per a imputar les tasques, per a tota la gestió de tasques i de feina de la gent es fa des d'aquest podcast. Doncs ells tenen branded i tenen podcast corporatius en els quals donen consells sobre com gestionar millor els equips. Val? Ho dic per a que tingueu clar la diferència entre podcast de marca i podcast corporatiu. Quins referents tenim en branded podcast? No sé si algun d'aquests els coneixeu. Bloom és un podcast de ficció i està finançat, el va fer la productora L'Extraordinario, que és una productora molt bona de podcast, i darrere està l'Agència de Turisme de Suïssa. I direu, i què fa l'Agència de Turisme de Suïssa fent un podcast, Bloom, de ficció? Doncs era una ficció, és una ficció que el podeu escoltar, a més ha guanyat diversos premis, d'una investigació periodística que porta una noia a Suïssa i allà comença a recórrer diversos indrets de Suïssa recorrent la trama que li porta a perseguir la història d'una música d'un artista de Suïssa. Doncs és un exemple de branded podcast. No està la marca com a tal present directament, però sí està retratant Suïssa. Titania és un podcast del Santander, amb Podium Podcast, de Prisa, també ha estat guanyador diversos premis, i és sobre, en aquest cas, és un poc de ciberseguretat. Parla, el rerefons del món digital, la ciberseguretat. Val? Su atención, por favor, és un exemple de branded podcast conversacional. En aquest cas, Roger Casas Alatriste, que és el CEO d'una agència de Madrid que es diu El Cañonazo Transmedia, el que fa és parlar en cada episodi amb una persona especialitzada en mass media, en creació de continguts, com atrapar l'atenció. Treballen, bàsicament, l'objectiu és explicar i reflexionar sobre com atrapar l'atenció des de la publicitat, la creativitat. Aleshores, aquest, vosaltres, crec que us pot resultar interessant. Delayed, un altre exemple d'una empresa ING amb una altra productora, True Story, i és una distopia, però bueno, tampoc és tan distopia, i és Se'ns acaba el núvol. El núvol, on guardem tot el nostre contingut digital, té una caducitat, té un límit, no és infinit. I aleshores la societat crea una comissió específica, la societat, el govern, crea una comissió específica que ha de decidir què es destrueix i què no es destrueix. En un món en el qual hem arribat a que tinguem bessons digitals a casa de les persones estimades que han mort i que tenim bessons digitals a casa de... Aleshores, clar, hi ha una comissió que ha de decidir què és el que esborrem i què no. Hotel Jorge Juan, per a mi un dels branded podcast més emblemàtics que hi ha, i a més d'una manera molt subtil, és de Seagrams i Vanity Fair. I Seagrams, direu, un branded podcast de Seagrams, doncs l'única referència que es fa a Seagrams és que al començament l'entrevistador, perquè és un conversacional, menciona vámonos a tomar un chisporroteante Seagrams, i és l'únic moment que se senten com uns glaçons de gel al començament. Vol recomano també per com fan les converses, les entrevistes, Javier Aznar. I l'últim, que és estrenat d'aquesta mateixa última setmana, no sé si igual vos ha sonat perquè la campanya que estan fent és bastant gran, Greal, el secreto de las ocho llaves, i és de l'Agència Catalana de Turisme. És un podcast de ficció en el qual narren una història de ficció, però és a un pizzero de Barcelona, està de casualitat en una persecució pel carrer, li posen un cofre dins de la bossa de les pizzes. I aquell cofre, doncs, hi ha unes claus, hi ha una trama que fa anar, comença a Sant Climent de Taüll, passa per la Seu d'Urgell i ja no sé més perquè no hi ha més episodis encara disponibles. Però se suposa que fa el recorregut per Catalunya a través d'aquesta història de ficció. Aleshores, obriu les mires perquè a vegades lo fàcil, no és que sigui lo fàcil del tot, però el conversacional, clar, no té tanta dificultat com el de ficció, però a vegades el branded de ficció i sobretot, vaja, si li pregunteu al Santander, suposo que estaran encantats amb l'impacte que ha tingut i Bloom també. Aleshores, obriu el pensament que un branded no ha de passar únicament per conversacional. I aleshores arribo jo a explicar-vos com posem en marxa 480, cuidado con las macros ocultas. Us explicaré d'on ve el nom, tot el procés que hem dut a terme fins a estrenar aquest setembre ja la quarta temporada. Res, només que conegueu 480, és una empresa de, ja ho he dit, una tecnològica. Estem ubicats, l'oficina central està a Castelló, però tenim oficines a Barcelona, Madrid, Lugo, Burgos, Màlaga, no em deixo cap aquí a Espanya, no? I a Llatinoamèrica, a diversos indrets de Llatinoamèrica, val? Aleshores, això és com la nostra presentació. És un teaser que vam fer just abans del llançament de la primera temporada del 2021.
Datos inoperativos. Cuidado con las manos ocultas. Cuidado con las manos ocultas.
Hay que estar muy atentos a las manos ocultas.
Cuidado con las manos ocultas. Un podcast de 480.
¿Te has preguntado qué hubiéramos hecho durante estos últimos meses en las aplicaciones de videoconferencia? ¿O te imaginas qué hubieran hecho los negocios sin tener las herramientas en la nube? ¿O sin el e-commerce y todas las soluciones basadas en Big Data y Machine Learning para mejorar la atención al cliente? ¿Cómo habíamos gestionado la pandemia sin la inteligencia artificial? Es difícil plantearse ya un escenario así sin que la tecnología ocupe un lugar prioritario en nuestro día a día, tan inimaginable como el que plantea la película de culto Tron de 1982, un clásico del género ciencia ficción donde se escucha el título de nuestro podcast Cuidado con las macros ocultas. Para los que no somos ni informáticos ni sabemos nada de código, es algo así como sé precavido, vigila lo que te rodea. Y precisamente es eso lo que queremos hacer cada mes desde aquí, guiarte y enseñarte cómo los entresijos de las diferentes tecnologías pueden ayudar a optimizar un negocio. Soluciones cloud, hiperautomatización, blockchain, internet de las cosas o ciberseguridad son solo algunos ejemplos de estas tendencias estratégicas, Con la ayuda de expertos, profesionales, investigadores y analistas, pondremos el foco en las oportunidades y beneficios de las diferentes tecnologías. También en los retos, desafíos y amenazas, que no son pocas. En definitiva, descubrir cómo las diferentes tecnologías pueden hacer más fácil la vida de las empresas y, como consecuencia, de las personas. Bienvenido y bienvenida a nuestro Control Macro.
Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
Bueno, bàsicament és perquè vegeu com, quina va ser la nostra carta de presentació, però per arribar ahir hi ha un procés bastant més complex. Aleshores, jo vull explicar-vos què fer abans de llançar un podcast, perquè tinguem en clar que no sempre és la solució fer podcast, no sempre és la resposta o el canal idoni per a comunicar o per a transmetre un tipus de contingut. Com l'hem posat nosaltres en pràctica, perquè conegueu com nosaltres ho hem fet i com vos pot servir a vosaltres, com plantegem la difusió, perquè això ho escoltareu moltes vegades, però en aquest, si el contingut és el rei, la difusió és la reina. Sense una bona planificació de difusió pots tindre un molt bon producte, però al final no arriba a l'audiència o als oients que tu vols. I com el mantenim i el fem créixer? Fem créixer la nostra comunitat. Què fer abans de llançar un branded podcast? Doncs, per què? Preguntar-nos per què volem fer un branded podcast. Nosaltres ens plantem el 2020, que era en plena pandèmia, per casualitats de vida va ser una congruència que jo vaig arribar a aquesta empresa, l'empresa feia temps que tenia en ment fer un podcast, no sabien com materialitzar-lo, i sí que arribem en un moment, en un context en què hi ha un boom del format podcast. El podcast comença arran de la pandèmia, comença a hi haver molta demanda, hi ha molta gent que es fa oient de podcast arran de la demanda i també hi ha molts podcasts que sorgeixen arran de la demanda, de la pandèmia. Hi ha molts podcasts estirant el xicle, comencen elles dos a casa seva durant la pandèmia. Arte Compacto, que és un altre podcast que parla sobre art, també són una parella de nois que des de casa seva comencen a parlar i després la compra, diguéssim, paga els drets Radio Nacional d'Espanya. Ahí tenim molts exemples del que passa a la pandèmia. Aleshores, nosaltres ens plantegem que volem fer un podcast, però per què volem fer un podcast? Perquè veiem que és la manera d'alinear-nos a uns valors, de fer divulgació de la forma més propera a l'audiència que nosaltres volem arribar. Nosaltres ens dirigim a unes persones que ja tenen un interès per a la tecnologia. Aleshores, si hem de fer divulgació i s'ha d'entendre pràcticament per a tot el món, però sabem que hi ha com un cert nivell, que sí que és veritat que aquells episodis que són una mica més tècnics poden allunyar-los del públic més generalista, val? Això ho tenim present. Però nosaltres formàvem part d'aquesta estratègia de comunicació, teníem clar que volíem fer aquest format perquè consideràvem que estava alineat als nostres valors i estava alineat a la nostra estratègia de comunicació, però no sempre és la resposta, perquè requereix també uns recursos, perquè no es tracta de fer llançament allà, vamos con todo i els tres episodis que li passa a molta gent, acabar el projecte, sinó perquè l'has de tindre una continuïtat. A lo millor vols fer una sèrie de ficció de 10 episodis, però aquells 10 episodis que tinguin la màxima qualitat, no començar i no saber com acabar. Aleshores és molt important tindre una estratègia i un pla, val? I us recomano que llegiu aquest article d'un blog sobre podcast d'Audio Insurgent, que és que no tot ha de ser podcast. I nosaltres ens hem trobat que arran del nostre podcast, empreses del nostre voltant o associacions d'empreses o associacions d'altra índole, d'emprenedoria, es posen en contacte amb nosaltres com, ai, nosaltres també volem fer un podcast. I es comences a explicar i de les persones que ens han consultat, que a lo millor són 3-4, al final ningú ha posat en marxa un podcast. Perquè requereix treball, no és, sí que és un projecte que a lo millor té uns recursos, no necessita uns recursos com altres projectes audiovisuals, però necessite treball, necessite coneixements i necessite també aquesta estratègia. Aleshores, nosaltres què vam fer abans de posar en marxa el podcast? Fer un estudi de mercat. Havíem de conèixer què hi havia al mercat, quina oferta de podcast hi havia, quina era la situació del podcast en espanyol, què és el que s'estava oferint, per si nosaltres teníem un forat, perquè una de les inquietuds nostres era ai, i si creem un podcast i a l'altre costat hi ha el silenci i no l'escolta ningú. Clar, això ho has de preveure, aleshores és millor que miris si el teu target està entre els oients del podcast. Escolta podcast, clar, em vam consultar una vegada fer un podcast sobre dirigit a persones grans que foren de les residències, clar, i li vaig dir, però per a gent gran, està escoltant podcast la gent gran? Clar, perquè la meva mare sí que escolta podcast, però ella encara no està en el target d'estar a una residència. Aleshores, hem de mirar realment si el nostre target és oient de podcast. Quina oferta hi ha, la competència és molt important. Mirem què estan fent altres. Si som una empresa tecnològica, hem anat a mirar el que fan altres empreses tecnològiques a Espanya, però també a Llatinoamèrica o fins i tot al mercat nord-americà per veure què estan fent, per agafar idees a vegades. Què volem aconseguir, quins són els nostres objectius i quines plataformes s'escolten. I per què escoltem podcast? Doncs els estudis ens diuen que sobretot per entreteniment, per informar-nos i perquè és un contingut que ens permet tenir les mans lliures i fer d'altres coses. I aleshores, en un moment en què vivim pegats a una pantalla gairebé les 24 hores del dia, aquest tipus de continguts alliberen a moltes persones i veiem que és una manera també d'arribar al públic que d'altres maneres no arribaríem. I ja dic, abans una companya vostra em feia unes preguntes abans del seminari i em deia, i li deia, clar, és que nosaltres, si no fos amb un branded podcast, a molta gent no haguéssim arribat. Amb un contingut comercial o encara que fos un altre tipus de contingut, no haguéssim arribat a aquestes persones si no fos a través d'un contingut divulgatiu com aquest. Que ens coneguin, que coneguin que darrere d'aquest podcast hi ha 480, que és una empresa tecnològica i que és responsable amb l'ús de la tecnologia. Què més? Què volem aconseguir? Amb un branded, visibilitat, reputació, que estiguem lligats, en aquest cas, en el nostre, amb els valors d'innovació, no? de ser un pol de divulgació. Al final volem ser una veu autoritzada, que reconeguen que 480, i en aquest cas, Cuidado con las macros ocultas, és una veu autoritzada en divulgació tecnològica. I crec que això ho estem aconseguint. I crear una comunitat. Al final, qui crea un podcast vol crear una comunitat al voltant del podcast i generar aquesta confiança i aquesta fidelització que a vegades, com deia, a través d'altres formats segurament no s'aconseguiria. Amb això, amb aquest estudi de mercat que vam fer, amb els nostres objectius, teníem clar que volíem fer un branded podcast i vam establir que fos mensual. Perquè una cosa que vam decidir és que hi ha moltes empreses o moltes marques que el que fan és pagar una productora o contractar una productora, una agència, per a que fes el branded podcast. Nosaltres, per les característiques, els perfils que tenim a l'equip de comunicació, nosaltres el volíem impulsar des de la mateixa companyia. Jo he estat molts anys al món de la ràdio, aleshores tenia els coneixements per a poder-lo posar en pràctica. Som més, en el mateix departament som altres persones també periodistes que també col·laboren en el projecte i després teníem la part de disseny que forma part també del departament de comunicació i de vídeo i àudio per a poder tirar-lo endavant. Volíem que fos un mensual perquè volíem mantenir la qualitat i ja us dic, amb un podcast mensual doncs no s'està totes les setmanes ni tots els mesos a dalt de tot dels rànquings perquè compta les descàrregues i aleshores un podcast mensual no tindrà mai les mateixes descàrregues que un podcast setmanal que gairebé doncs va sumant i sempre estarà entre els més escoltats. Teníem clar que no volíem que fos més d'una hora, volíem que fos conversacional perquè volíem donar veu a persones expertes, això és el que més teníem clar, que volíem deixar parlar persones expertes en la matèria, a persones d'intel·ligència artificial, val, doncs anem a parlar amb persones que saben, no l'influencer de torn que ara s'ha pujat al carro de la intel·ligència artificial i ho està petant a YouTube, però a lo millor no té les nocions o el coneixement tècnic per a saber què hi ha darrere exactament dels models d'intel·ligència artificial, val? I volíem que fos cada episodi monogràfic i vam decidir que llançaríem 10 episodis de setembre, com això és un poc programació de ràdio, temporada radiofònica, però fem de setembre a juny, 10 episodis. I el nostre objectiu màxim era divulgar i entretenir. Aleshores, amb això hem de generar una marca. Perquè nosaltres sí, tenim la marca darrere de 480, però teníem clar que era un branded que tenia que tenir la seva identitat pròpia. Aquí la meva esplèndida companya de departament, Paula, que a més és un poquet friqui, doncs va pensar en possibles títols. Ella és molt bona en qüestions de naming i ens va proposar que es digués Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, si heu vist el teaser que us he posat abans, és una frase que es diu a la pel·lícula Tron, que és una pel·lícula de l'any 82, fa més de 40 anys, que és un programador de videojocs que es posa dins del videojoc i el videojoc és com el que pren el control i adverteix doncs que cuidado con las macros ocultas. I nosaltres l'utilitzem com un símil de compte, vigila el que t'envolta. I al final el que volem és compte amb la tecnologia, vigila el que té en volta, l'abracem, però anem amb compte. I és el que pretenem, és aquest extracte, que és molt... Com veieu, és... Ui, perdó. És un fragment molt xicotet i al final això s'ha convertit en la nostra capçalera. Nosaltres hem recreat aquesta conversa entre de la pel·lícula per a crear la nostra capçalera, la nostra careta de presentació del podcast. Aquesta és, Cuidado con las macros ocultas, és la cover, la caràtula del nostre podcast i nosaltres també teníem clar que volíem cuidar aquesta part d'imatge i cada mes... Cada episodi té una caràtula diferent. Si veieu 480, crec que l'heu vist el logo abans, són quatre números, a més té el color blau fluor, doncs el color blau fluor el continua tenint la nostra marca, però en canvi té uns altres colors més fluor, com el violeta, i la nostra mascota, diguem, va aparèixer per primera vegada, que és el robotet de la Macro 8. Val? I això és una cosa que també ens agrada cuidar per a difondre el podcast. Com ho posem en pràctica? Tot això. Tot el que hem dissenyat a partir d'aquest estudi de mercat que fem, dels nostres objectius, com posem en pràctica? Doncs sabem que volem fer conversacional, però a mesura que ens posem a muntar i a fer els primers episodis, ens adonem que volem introduir la narració, que volem contar històries, perquè al final el contar una història és el que atrapa a l'oient. A banda de la conversació, és el que li crea la curiositat i aleshores és el que comencem a fer. Seleccionem temes i a partir d'aquests temes, doncs, com aprendre a parlar amb les màquines, el modus operandi del cibercrimen o com són els ciberatacs per dins, com ens enfrontem amb un ciberatac. Doncs, per exemple, hem parlat amb la Universitat Oberta de Catalunya, que fa 2 anys va patir un ciberatac en plenes vacances de Nadal, quan tothom estava a punt de fer els exàmens del gener, pateix un ciberatac, imagineu-vos, doncs en plenes vacances, quan esteu preparant els exàmens de gener, no poder accedir a l'aula virtual o no accedir a la vostra plataforma, a la vostra intranet. Doncs què va passar? Fake news i deepfakes, la seguretat en el telèfon mòbil, i és un episodi que prometo que no sabíem res del que anava a sortir sobre les notícies de Pegasus, però just vam treure aquell episodi en el mateix moment en què comencen a aparèixer les notícies sobre possibles hackejos de telèfons mòbils de polítics a través del programa israelí Pegasus. Nosaltres vam entrevistar un periodista, el periodista Ignacio Cembrero, que va ser el periodista que ell va acusar el govern de Marroc d'haver-li haver-se infiltrat en el seu telèfon mòbil. Humanisme tecnològic. És com una mica cridaner que una empresa tecnològica estigui parlant d'humanisme tecnològic. Què fan una filòsofa i una filòloga en el món tecnològic? Per què són necessaris aquests papers? Doncs, i com ho fem, introduir aquest episodi? Doncs parlem, per exemple, amb el periodista que va cobrir la disputa entre el, ara em sortirà el nom, Gary Kasparov, el mestre dels escacs, doncs quan es va enfrontar a Deep Blue, que és un ordinador, la primera vegada que un ordinador va guanyar el campió mundial d'escacs d'IBM, doncs aquell enfrontament el va cobrir un periodista que es diu Leoncho García, doncs vam parlar amb aquell periodista per recrear aquella història. Contar històries és el que identifica el nostre podcast. Aquesta és una d'aquestes històries que us comento.
Los Ángeles, 4 de abril de 2018. El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, invita a cenar al millonario Jeff Bezos, dueño de Amazon y del prestigioso periódico norteamericano The Washington Post. Durante la cena se intercambian los números de teléfono. Esa misma noche, el heredero saudí escribe el balance tecnológico que usan varias casas. Jeff Bezos ignora por completo que en pocas semanas su teléfono habrá sido hackeado. La ONU investigará este incidente por la presunta implicación del príncipe heredero en el asesinato del periodista saudí del Washington Post, Ahmad Khashoggi, 5 meses después en el consulado saudí en Estambul. El 1 de mayo de ese mismo año, 2018, Bezos recibe un archivo de vídeo encriptado desde la cuenta de WhatsApp de Bin Salman.
Aquest és un exemple, la narració la faig jo amb efectes i música. No hi ha ningú que reforce aquest testimoni, perquè òbviament no tenia al meu voltant ningú que m'expliqués de prop el hackeig de Jeff Bezos. Però en canvi, en aquest altre, la història sí que la fem narrativa, però hi ha un testimoni.
1964. Joseph Eisenbaum, un profesor de informática de origen alemán del Massachusetts Institute of Technology, el MIT, empieza a trabajar en un programa de procesamiento de lenguaje natural al que bautizará como Elisa.
¿Realmente fue el origen de todo, de lo que denominamos ahora inteligencia artificial? Pero hay que buscar un poquito antes, cuando Turing definió su test de Turing, donde él definió que una máquina era inteligente cuando un humano no era capaz de distinguir si estaba hablando con una máquina o con otro humano.
¿Quién habla?
Veieu la diferència? En el primer cas no fem el relat i sobretot tenen protagonisme, a banda de la meua veu, la història a través d'efectes, a través de música, i en aquest sí que tenim el testimoni d'un catedràtic d'intel·ligència artificial que ens explica aquesta història, la història del primer chatbot conversacional de la història, per a fer un símil 60 anys després del que estava passant fa un any o any i mig amb GPT, amb ChatGPT, quan tothom començava a conversar i al·lucinava perquè es posava amb el paper, amb el nostre paper. Doncs realment estava passant el mateix que havia passat amb Elisa.
Ah, es Rafael Berlanga, catedrático del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad Jaume I de Castellón. Nos explica que Joseph Beisenbaum estuvo 2 años trabajando en el que se considera el primer bot conversacional de la historia, uno de los primeros programas en intentar superar el conocido como test de Turing.
En esa época no existía el lenguaje de programación como el de ahora. Se programaba, lo más sofisticado que se programaba era con listas, con un programa que se llamaba Turing. Hicieron un esfuerzo grandísimo por tratar de codificar regla.
Veieu a més que introduïm els efectes mentre ell parla, doncs, per anar reforçant les paraules que ell diu, i per, imaginem que quan estem escrivint un guió o estem escrivint per a contar una història en àudio, no tenim imatges. Aleshores, les imatges són els efectes, és la música, és el so ambient. Jo quan vaig a fer un reportatge, ara que venim, després ho veureu, hi ha una diapositiva, venim de Burgos, de fer una xerrada a Burgos sobre la evolució humana. Vam anar al Museu de l'Evolució Humana de Burgos i jo vaig gravar tota la visita. 2 hores de gravació, que dius, després per a seleccionar feina. Però graves tota la visita perquè fins i tot el so de les escales quan estàs baixant potser l'utilitzes en un moment en una transició del reportatge o per a que quan ella es presenta i sonava per darrere uns xiulets que advertien a la resta de visitants, doncs això també te pot servir. I crear aquest context que no tenim imatges, doncs a partir d'efectes, de música, que generes aquestes imatges. Al final són imatges sonores, no? Si teniu algun dubte, que jo estic anant molt a pinyo fixo, però si teniu algun dubte, me dieu, eh? Ai, m'havia de quedar. Disculpeu. Vale. Tot tipus d'històries intentem que siguin, o hi ha vegades que és en primera persona, el periodista que ens explica com li han hackejat el mòbil és en primera persona. Aquí Rafael Berlanga, el catedràtic, ens explicava la història de, que ell explica a classe del primer chatbot de la història. Aleshores, el primer cas de biaix algorítmic, com van detectar a Londres que els alumnes que entraven a una escola de medicina hi havia un sistema informàtic que hi havia un esbiaix i en funció d'on provenien els acceptava o no. Llavors van detectar-ho i és el primer cas documentat de que en aquest cas ja hi havia una discriminació algorítmica i ens la va explicar també un professor, en aquest cas de la Pompeu Fabra. Aquest és el panell, n'hi ha molts més, però alguns, de totes les persones que a través del gènere de l'entrevista, de la tertúlia, han passat per els nostres micròfons, han passat per Cuidado con las macros ocultas. Clar, si no esteu familiaritzats amb el món tecnològic, doncs moltes d'aquestes cares no us diran res. Pot ser Juan Luis Arzuaga, que és un dels que apareixerà en l'episodi de novembre, sí, però Ramon López de Mántaras és considerat el pare de la intel·ligència artificial aquí a l'estat espanyol. Nerea Luis és una catedràtica, potser vos sona perquè a xarxes socials potser és una influencer tech, que porta el cabell de color morat, ha anat estirant el xicle. Bueno, hi ha molts altres noms, Leoncho García, que és el que us comentava, el periodista d'Escacs, gent molt vinculada al món de la ciberseguretat. Doncs al final, clar, les primeres vegades que convidàvem algú per a que participés a Cuidado con las macros ocultas, doncs era una mica risc, perquè clar, no ens coneixien, no sabien com treballàvem. Ara ja tenim una carta de presentació, tu li dius, escolta't un episodi, mira com treballem, ho cuidem, veuen que és divulgatiu, perquè clar, quan truques d'una empresa per a convidar per a un podcast, una de les pors que tenen és que tu lligaràs i ser contingut a la teua marca, que sí, la lligues, però que, com que l'utilitzaràs per a vendre. I clar, hi ha vegades que hi ha gent que pot ser de la competència, o hi ha gent que treballa en una empresa amb la qual no, potser no tenim els mateixos objectius. Doncs això és important, que vagis creant i sa qualitat i sa professionalitat per a després que quan convides, doncs per exemple, de la última temporada, jo recordava fer trucades de telèfon que ja em deien sí, ja us conozco. Clar, però a tu també és un descans que ja et conegui dins de l'àmbit, que és un target molt, molt específic. Jo recomanaria, una altra de les coses, que no sé si heu d'arribar fins a aquest punt, no? Però quan tu estàs fent un podcast, clar, l'has de distribuir. I en quin hosting estarà? Un hosting, sabeu què és? És la plataforma on allotgem el nostre podcast, que després el distribuirem a agregadors, que són les plataformes d'àudio que vosaltres escolteu a través de les vostres apps, com pot ser Spotify o iVoox. Val, doncs hi ha hostings de moltes maneres. Spotify for Podcaster segur que és un dels més coneguts. És gratuït, però clar, és gratuït perquè Spotify es queda en la majoria de les teves dades i no te facilita les estadístiques, que te facilita una part d'estadístiques, però clar, són ells el benefici que comporta, no? Spreaker també té una banda gratuïta. Omni Studios, el que utilitzem nosaltres, no és gratuït, però és assequible. I iVoox també és gratuït. I qualsevol podcast que vulgueu fer, jo crec que ha d'estar al final en gairebé totes les plataformes. Des d'aquí el que fas és distribuir a iVoox, a Apple Podcast, a Spotify, a Pocket Cast, a totes les plataformes que hi ha per escoltar. I fixeu-vos en les mètriques. Si heu d'escollir entre dues opcions, mireu quines mètriques, quina plataforma te dona mètriques sobre la teva audiència, que no ho fan tots. De la procedència, de fins a quan escolten, perquè moltes vegades molts en el món del podcast donen a conèixer les seues xifres de descàrregues. Però, vale, moltes descàrregues, però si el teu podcast al minut 1 només té una retenció del 10%, doncs ahir alguna cosa falla. Si comencem molt a escoltar, però al minut hi ha un 90% dels oients que ja desconnecten, doncs s'ha de mirar la retenció també, val? Teníem clar també que nosaltres, tot i que 480, que és, veieu la marca 480, tenia la seva pàgina web, però nosaltres vam tindre clar que el podcast havia de tindre una landing, perquè el podcast havia de tindre la seva presència a banda de les plataformes. Nosaltres havíem de tindre una landing on estigués el podcast, on tinguéssim el contingut relacionat amb el podcast. I vam comprar el domini Cuidado con las macros ocultas, i és una pàgina web que està dintre de la plataforma, dins de la master web de 480. Vale? Ens vam fixar molt en la... Nosaltres tenim també notes del podcast. Està molt bé mirar què fan la resta, què fan, i per agafar idees de lo que tu t'agrada o de lo que consideres que és una bona pràctica d'altres. En quines plataformes d'àudio estarà disponible? Que és una pregunta que s'haureu de fer. Doncs jo us recomanaria que totes les que pugueu, perquè la majoria de vosaltres que heu aixecat la mà per dir que escolteu podcast, on escolteu podcast? A Spotify, quants de vosaltres? La majoria, no? També YouTube, encara que sigui una plataforma de vídeo. Quants escolteu a YouTube? Aleshores, tingueu present que doncs, i pràcticament a totes. I perfils en xarxes socials, considereu que ha de tindre perfils en xarxes socials el podcast propis? Sí? Val, nosaltres vam decidir que no. Però és una... És qüestió de practicitat, també. Nosaltres, 480, tenia ja els seus perfils, tenia la seva comunitat, diguéssim, de perfils de xarxes socials. Nosaltres som un departament, però som un departament de 5 persones del departament de comunicació. Aleshores, i nosaltres no només tenim el podcast, tenim molts altres projectes dins de... Tenim comunicació interna, que una empresa de gairebé 300 treballadors, doncs la comunicació interna també és molt important. A més, treballadors en diferents usos horaris. Això vol dir que tu has de pensar quan envies un comunicat, que potser si l'envies a Llatinoamèrica estan dormint, o si estàs pensant enviar-lo a Llatinoamèrica aquí estan desperts. Aleshores, no ens van voler lligar a mantindre unes xarxes socials independents que tinguessin la seva identitat pròpia. Aleshores, utilitzem les de 480 per a crear contingut també vinculat que és una altra opció, que a lo millor no ho he mirat, però l'Agència Catalana de Turisme, que ha fet ara l'altre podcast que us deia de Greal, doncs potser no ha creat unes xarxes socials específiques per a Greal, però n'hi ha alguns que sí, en funció de la identitat que vulgueu que tinguin. I quina estratègia de difusió seguim? Doncs nosaltres vam apostar que a xarxes socials volíem que tingués una presència molt audiovisual, a través de teasers, com el que us he presentat, audiogrames, que els audiogrames són clips d'àudio curts de les intervencions, o shorts, no? Ara funcionen molt bé els shorts tant en stories d'Instagram com en reels, com a YouTube. volíem fer, i sabem que havíem de fer campanyes específiques a xarxes socials, patrocinis en altres podcasts, funcionen molt bé per a guanyar impacte i per a guanyar seguidors o per a guanyar subscriptors, anunciar-te o fer mencions en altres podcasts del teu target. Últimament nosaltres, per exemple, ens hem fet un patrocini a un podcast que es diu Monos Estocàsticos, que és un podcast que parlen només d'intel·ligència artificial. Clar, el seu target ens interessa a nosaltres. Doncs potser d'allà hem rascat algun oient que no ens coneixia i l'hem traslladat a la nostra audiència. Cross-promotion, a vegades fem intercanvis. Val? Tu fas una menció, doncs jo en faré una. O si tu em posiciones en una plataforma o me dones visibilitat, jo mencionaré en el podcast que està disponible en aquesta plataforma. Contingut vinculat també a la nostra web, hem fet, a vegades fem videotips, que li anomenem així, però són entrevistes, fem entrevistes, muntatges curts d'entrevistes en vídeo, per aprofitar el contingut que tenim. Normalment nosaltres ho gravem tot a través d'un sistema de videotrucada, que es diu Riverside, perquè Meet, Teams, doncs funcionen, però la qualitat de l'àudio és bastant fluixeta. Si escolteu la primera temporada, era a través de Teams i es nota bastant la qualitat, que crec que és un aspecte que hem anat millorant. I després nosaltres penseu que, clar, nosaltres tenim la sort que tenim pràcticament 300 prescriptors del nostre podcast a l'empresa, que són els treballadors. I no ho he dit, però nosaltres tenim la sort que al voler parlar de tecnologia i al voler parlar de qüestions especialitzades en tecnologia, tenim la sort que tenim un equip tècnic molt, molt nombrós i comptem amb ells per a que ens assessorin tant. Aquesta persona parla molt bé d'això, o he vist aquesta persona en una conferència sobre això, o per què no parleu d'aquest tema que ara és una qüestió que preocupa molt a aquest target en concret. I els fem intervenir també al nostre podcast. Hi ha vegades que hi ha seccions, no parlen de 480, ni molt menys, però sí que persones expertes doncs, ens parlen, doncs, el que sortirà la setmana que ve, parlem de hacking ètic. La part de, perquè la paraula hacker ha estat molt mal vista, fins i tot la DRAE, el diccionari de la Real Academia, va haver de canviar la definició de hacker, i no és un pirata informàtic. Un hacker és el que intenta descobrir vulnerabilitats per evitar que els ciberdelinqüents les exploten, no? Doncs parlem d'això, de com hi ha gent que es dedica a buscar aquestes vulnerabilitats. Doncs hi ha un company que participa en aquest podcast per a dir-nos per què és important que en una empresa, per exemple, es faci hacking, que també hi hagi un departament que es dediqui a fer aquest tipus d'investigació. I aquest és un dels formats que tenim per a difondre.
En 2023 se invirtieron cerca de 315.000 millones de dólares en empresas tecnológicas a nivel mundial. Pero, ¿qué buscan realmente los inversores? ¿Pesa más el talento o la innovación que el dinero para triunfar? En el primer episodio de la cuarta temporada de Cuidado con las marcas ocultas, reflexionamos sobre quién paga el desarrollo tecnológico.
El sector tecnológico, que es un sector que necesita ser más disruptivo cada vez, pues es un sector que generalmente pues a los inversores les suele gustar más desde el punto de vista de la financiación, ¿no? Eso suele caer bastante.
Lo que yo veo es que cosa a la que le ponen con inteligencia artificial, cosa que levanta capital.
Tienes que ir atrás, tienes que subirte a ese tren y empezar a correr dentro del tren para llegar al primer vagón.
Ya disponible.
Vale.
En 2023
hem creat un newsletter també vinculat al podcast per conèixer una mica més també la nostra audiència, perquè un dels problemes dels podcasts és que no acabes de conèixer el perfil concret de la teva audiència. Saps la procedència, saps d'on t'està escoltant, saps si és web o quin tipus d'aplicació utilitza, si és Android o és Apple, però no coneixes massa la teva audiència. Aleshores, hem intentat a través d'una newsletter, que és una carrera de fons, no, ja ho sabem, però tenim la nostra newsletter mensual també, on avancem, per cert, l'episodi una setmana abans, i és com un ganxo que fem per a que la gent es subscrigui. I una vegada ja hem llançat com us he comentat, tenim ja 4 temporades, doncs com mantenim el podcast i com el fem créixer? Doncs tenim clar que una de les maneres que tenim per a créixer i per a posicionar-nos i per a guanyar visibilitat és fer directes. Hem anat 2 vegades al Festival de Cine de Sitges, el primer per parlar de cinema i de ciència-ficció relacionada amb tecnologia, just perquè el festival feia un homenatge a Tron, a la pel·lícula que dona nom al nostre podcast, i ens va convidar per a que anéssim. I l'any passat vam fer una segona edició, aleshores parlant de com la intel·ligència artificial estava tenint un impacte en la manera de fer, en la manera de veure i en la manera de distribuir el cinema. I en aquest cas doncs, els hem fet en format videopodcast. Quan fem live intentem que siguin en format videopodcast. Hem estat presents, l'últim episodi de la darrera temporada va ser al Festival Estación Podcast de Madrid. Vam fer un directe parlant de de com la tecnologia ha impactat en la nostra atenció. Si és una lladre, d'alguna manera, o si és facilitadora de la nostra atenció. I vam estar dins de la programació d'Estación Podcast. També hem estat en fires i esdeveniments vinculats a tecnologia, especialitzats doncs, a l'esdeveniment més important de ciberseguretat que es fa a Espanya, que és la RootedCon, a la Ciutat de la Imatge de Madrid. Doncs vam anar a fer un episodi en directe que em va des d'allà. I assistir, jo vos recomano que si vos voleu... teniu la idea de dedicar-vos a l'àudio digital i al podcasting, doncs assistiu, participeu a esdeveniments professionals, perquè allà coneixes a molta gent, dones visibilitat, agafes idees, coneixes en tallers tips de coses que està fent altra gent i que potser a tu et serveixen. Teniu aquí enllaçada una agenda que us pot servir en aquest cas, que la teniu aquí. Vaig molt ràpid, que ja sé que m'estic estenent. Perdoneu. És l'agenda podcastera que fa Antonio Gelado. José Antonio Gelado, que és el primer podcaster espanyol que va fer un podcast fa 20 anys ja. I l'agenda podcastera pues la recomano sí o sí perquè està... Jo diria que tot el que es fa a Espanya sobre podcast està en aquesta agenda. I ja vaig acabant. I el que us comentava de com fer créixer el podcast, doncs veiem també que una manera de fer créixer el podcast és a través de convidats també que siguin tractors. I l'empresa té un altre projecte comunicatiu que és En Modo Avión, que són unes xerrades divulgatives i des de fa 3 edicions hem decidit unir els 2 projectes i la xerrada es converteix en un episodi del podcast. Aleshores, aquesta és l'última xerrada que hem fet en directe a Burgos, i Burgos, no sé si coneixeu, però està a Tapuerca al costat, el jaciment de Tapuerca és un dels pols i punts d'investigació sobre la evolució humana més importants del món. Doncs teníem amb nosaltres a Juan Luis Arzuaga, que just a més ha tret un llibre que ho està petant amb Juan José Millás, que és el tercer llibre de la seva trilogia. La setmana abans havia estat al programa de Broncano, doncs l'episodi sortirà al novembre, però la xerrada està funcionant molt bé. I Eduardo Sáenz de Cabezón, que és un altre divulgador, no sé si coneixeu el programa Orbita Laica, ahir va començar la seva 10a edició, és un matemàtic i també va participar en aquesta xerrada on parlem de l'evolució tecnològica i com ha impactat en l'evolució humana. Merchant, penseu també en els vostres podcasts, doncs com podem aprofitar també el merchandising per donar visibilitat al podcast. Tenim flyers, tenim uns mitjons, amb nosaltres a l'empresa, al Departament de Comunicació ja n'hi ha 4 models de diferents, un és el del podcast, n'hi ha altre de 480, d'altres línies que tenim, i les enganxines que aquí no es difereixen molt però són amb colors neon i que agraden molt, i jo per exemple porto el meu portàtil i vam anar al festival i doncs, veus que hi ha gent que els agrada, se la posen, perquè a més no veus 480, bueno, 480.com, però no és gens invasiva i és una manera de fer marca. Aquests són els nostres resultats, modestos, però estem molt satisfets de tenir ja 4.400 subscriptors, de gairebé 180.000 escoltes, un 70% de la nostra audiència és d'Espanya, però tenim un 25% d'audiència de Llatinoamèrica, i és una cosa que intentem cuidar molt, que hi hagi diversitat d'accents també. Intentem convidar persones rellevants de Llatinoamèrica també, perquè com a empresa també ens interessa el públic llatinoamèricà. Com heu vist, tenim oficina i seu a diversos països llatinoamericans. I res, estem molt contents perquè a més acabem de ser nominats com a finalistes al millor podcast conversacional, als Podcast Days, que es celebraran el 17 i 18 d'octubre a Madrid. Són uns premis amb un jurat professional, n'hi ha molts a Espanya, però aquest és un, i ens han seleccionat com a millor podcast conversacional i estem molt contents. Hem aconseguit estar entre... Ja dic que això és constància, hi ha vegades que no és només fixar-se amb els números, però bueno, també agrada estar situat entre els rànquings, el 5% dels podcasts més compartits a nivell mundial al 2022, a través de, per exemple, de WhatsApp, doncs els comentaris que et deixen a través de les xarxes socials, Spotify ara permet fer comentaris sobre els nostres podcasts, iVoox també fa temps que ho permet, Apple Podcast també, a través de les xarxes socials. Aquesta interacció amb el públic és molt important. Aquest és el resum del nostre tercera temporada.
Yo creo que la mejor necesita transformación digital sin ciberseguridad.
El mayor riesgo cuando se trata del tema de la intervención de tecnología es
entrar. Recuperar la tecnología más importante de todas, que se llama tu cerebro y tu corazón.
Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
Y ya para acabar todo el equipo que esté en la red del control macro, el director de comunicació, jo que m'encarrego del guió, de la presentació, de l'edició d'àudio, del muntatge, la part de màrqueting, de vídeo i grafismes, la part també de màrqueting Lidl, i la veu de, no sé si heu reconegut la veu de, en alguns de les falques que us he posat, tot el teaser, el José María del Río, és la veu de Pocoyo, potser per això sí que us sona. És la veu de Pocoyo, i és a més, nosaltres no el vam seleccionar per Pocoyo, sinó que el vam seleccionar perquè és la veu també d'una sèrie mítica dels anys 80-90, Cosmos, que parlava sobre l'origen de l'univers, i és una veu molt alineada a la divulgació, a la ciència. I aleshores, a l'últim episodi de l'última temporada, la del juny de l'any passat, de Sobre l'atenció, ens va fer un speech rememorant a aquella veu de Cosmos i parlant de l'origen de l'origen de l'univers, bàsicament, i parlant de la captació de l'atenció. I res, no sé si teniu algun dubte o si voleu alguna pregunta, que igual m'estès massa i tot.